Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un terç de les persones amb esclerosi múltiple en fase avançada necessita ajuda diària, i d'aquesta ajuda diària, el 80% de les cures són proporcionades per la família. Clar, el cas és que es necessiten persones cuidadores, en aquest cas per les persones que ho necessiten. Però donem la volta, anem a mirar com és la situació d'una persona doncs, que pateix i que aquesta esclerosi múltiple. La tenim al telèfon, el seu nom és Irene, Irene Bolea. Irene, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. La primera pregunta és com estàs, Irene?
Bon dia. Doncs bé, la veritat és que estic bé.
Bé, això és bo. En principi, quan, en quin moment et diagnostiquen l'esclerosi múltiple?
A mi em van diagnosticar esclerosi múltiple als 24 anys, ara fa 19 anys.
19 anys. I com ha estat des d'aquell minut, des d'aquell moment del diagnosi fins ara, aquests 19 anys, com ha avançat aquesta esclerosi?
Doncs els primers 11-12 anys, la veritat és que no va avançar. Vaig fer vida normal, estava estudiant, vaig poder acabar la carrera, vaig poder marxar a Erasmus inclús, i l'únic record de la malaltia era que m'havia de medicar setmanalment, però vaig fer vida completament normal. I això es va començar a desmadrar una mica a partir del sí, al cap dels 12 anys o així, d'anar a treballar a l'estranger, amb un ambient així una mica tòxic, diria jo, estressant, i allà vaig començar una mica ja a agafar un bastó i a caminar amb bastó, i després ja també es va tornar a complicar quan vaig voler tenir un fill. A l'haver de deixar la medicació també es va començar a complicar una miqueta, i ja al tenir-lo, doncs ja va ser quan ja em vaig quedar amb la cadira de rodes.
I a partir d'aquí és quan ja, clar, necessites ajuda, no? Com és el teu dia a dia?
Necessito ajuda, jo, o sigui, no tinc tanta dependència, jo, per sort, de moment, necessito ajuda perquè visc sol amb el meu fill, que té 3 anys i mig, i necessito molta ajuda perquè m'ajudi principalment amb el nen.
Sí.
I amb les feines de la casa, amb cuinar una mica, però per la resta jo sóc molt autònoma i ho faig tot al meu ritme, evidentment, perquè res és com abans, però intento fer les coses per mi mateixa.
Jo, de totes maneres, suposo, pel que estàs explicant, que cada dia ha de ser una adaptació, no? És un pas més a adaptar-te al que pugui haver.
Sí, és de les coses pitjors de la malaltia, crec jo, i a part de la fatiga, que va augmentant sempre, és aquesta adaptació, aquesta incertesa, que mai saps com t'aixecaràs el dia l'endemà ni com acabaràs el dia, i és una adaptació diària. Has d'anul·lar plans doncs 2 hores abans de sortir, perquè no, de sobte et ve aquesta fatiga, i sí, és diàriament has d'anar doncs, reposant-te.
Clar, jo suposo que jo parlo ara precisament, clar, possiblement hi ha una cosa molt admirable, i és la fortalesa mental que s'ha de tenir per anar afrontant tot això dia a dia.
Bueno, és que no ens queda una altra.
No, ja, però no tothom aconsegueix. A vegades va en funció també de la persona, no? De ser conscient, d'acceptar-ho i ser forts mentalment, perquè és un dels punts clau, suposo.
Sí, clar, no et pots enfonsar. No et pots enfonsar perquè és el que et deia, aquesta incertesa, no saps cap on et portarà. També jo sempre comento que els malalts crònics estem de dol constant, perquè sempre hi ha una pèrdua més endavant, no? De sobte tens una pèrdua funcional que no hi comptaves i encara t'estàs fent aquest dol i hi ha també una altra al cap de poc temps, no? Llavors, realment sí que has de ser fort i relativitzar i pensar més en el que pots fer que en el que no pots fer, i amb mirada a trobar les maneres de fer el que tu vols fer, que és el que jo hi dedico més temps, amb això. Com vull fer una cosa, amb com la puc fer.
Ara mateix, conforme a medicació, què prens? Què prens? I sobretot, què diuen els metges?
Jo, bueno, els metges, aviam, jo prenc un fàrmac que es pren cada 6 mesos, va a l'hospital i t'ho posen ells, endovenós, i els metges, doncs, ja fa 2 anys que les meves ressonàncies són estables. Llavors, en teoria, ara m'estic en un moment de la malaltia que estic estable.
D'acord.
Esperem que continuï així.
És a dir, dins el que hi ha, és una bona notícia aquesta.
Clar, sí, és una bona notícia. El que no saps mai és que estic estable avui. Demà ja ho veurem, o demà passat o el mes que ve. Però, clar, hem de pensar en avui, saps?
Quan parlem, tant de bo no sigui així, no? Però quan hi ha més dependència de tot això, costa molt trobar gent, és a dir, assistents, gent que ajudi?
Sí, pel que tinc entès, perquè conec persones que sí que estan en una fase més avançada que la meva, costa molt, perquè hi ha una figura que es va voler posar fa temps, que és la figura de l'assistent personal, que no, ara mateix l'has de, és una figura que l'has de pagar tu de la teva butxaca, i això és una persona que ha d'estar doncs, com a mínim 12 hores al dia, depèn de la necessitat, haurà de ser 24 hores, i ha de ser persones formades una mica sanitàriament, o en funció del cas, i costa molt de trobar-les. I a part, clar, és un cost important, que aquesta és una altra, els costos aquests una mica ocults de la discapacitat, que són molt importants.
Clar, jo estava precisament mirava en aquests informes, no?, de la Fundació Esclerosi Múltiple, conforme que un tres de les persones amb la teva malaltia doncs, en fase avançada i tant aquesta ajuda diària, que, però que el 80% d'aquestes cures les proporciona la família, és a dir, que la família en aquest cas és un dels suports imprescindibles pràcticament, no? Molt necessaris.
No, imprescindible. Actualment és així, sí. Jo, el suport que jo tinc també per ajudar-me amb el meu fill tot és la família també, és els meus pares, les meves germanes. Si jo empitjoro, l'única solució és la família, perquè econòmicament jo no em podria permetre tenir algú a casa, doncs això, 12 o 24 hores, i recau en la família i sobretot en les dones de la família.
Sí, sembla que és una d'aquestes etiquetes que hi ha, no? Que el perfil de persona cuidadora acostuma a ser dona, majoritàriament.
Clar, i és una dona que abandona doncs, la seva feina si la té i es dedica exclusivament a això, a les cures de la persona dependent.
Doncs, Irene Bolea, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i explicar-nos i transmetre's la teva experiència. Molt amable.
Gràcies a tu per l'interès i per donar, sobretot, a visibilitat a la malaltia i a les necessitats. Gràcies.
Una abraçada, Irene.
Igualment.